Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
11 en punt del matí, abans que conversem d'aquí a uns minuts amb probablement la persona que ha canviat el curs de les audiències a televisió en aquests últims temps. Antena 3 ha tornat a superar Telecinco i hi ha una franja on és, hi ha un lideratge indiscutible d'Antena 3 respecte a Telecinco, de fet, a totes les tardes i a totes les cadenes, que és aquest programa que es diu Passapalabra i que presenta ara el que va ser anterior presentador d'Operación Triunfo, Roberto Leal. Roberto Leal, d'aquí uns moments al món, a RAC1, al costat del Víctor Amel i del David Broc. Però abans, Santi Nolla, bon dia.
Bon dia.
Anaïs Martí, bon dia.
Bon dia.
Robert Moreno, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Què, Santi? De què parlem? Del bar, del partit, de tot? O sigui, què va ser més lamentable ahir?
A veure, robatori històric. Jo no recordo des que està el VAR a la Champions un escàndol d'aquesta magnitud, d'aquesta dimensió. No ho recordo. I un partit dolent del Barça. O sigui, les dues coses. Jo crec que és més definitiu la qüestió arbitral, perquè genera una indefensió tremenda. No saps, en dues accions en el mateix partit són jutjades de forma diferent i les dues perjudiquen només amb un equip, que és clar. No vull veure conspiracions perquè tot això és no val la pena a l'entrar, però a veure, a l'àrbitre és l'UB, company, un patriota de Ceferín, president de la UEFA. Però no vull veure-ho, aquestes coses no les vull veure. Però, a veure, no pot ser que a la Champions el VAR s'equivoqui tant i de forma tan brutal. No pot ser. O sigui, no pot ser que tants àrbitres, que a la vegada hi ha més àrbitres, que a la vegada hi ha més repeticions, que comentaves tu en el davantal d'avui, sí. O sigui, que s'equivoquin veient repeticions és absolutament brutal. Hi ha una toma, jo no sé si la toma aquesta la
que es veu ahir viral després del partit.
Sí, que es fa viral, que és absolutament claríssima. De la mà, és absolutament claríssima. La mà d'Anso, hi ha àrbitres que diuen que, escolta, no és accidental. Jo crec que sí, perquè ell s'encongeix, no? Perquè surt el porter, ell és natural, on té la mà, és natural per l'acció que està fent. I després, el mateix reglament indica que si marca gol a l'altre jugador, això és gol, no? La qual cosa no s'entén, la veritat, no s'entén. Independentment d'això, que jo crec que és clau per al resultat del partit, el Barça va fer un partit dolent. I no em va agradar, la primera part va ser molt dolenta, no vaig entendre la posició de Rafinha per dins si Marcos Alonso per fora. Quan normalment el Barça juga amb els dos extrems molt oberts, té molt obert a Dembélé i té molt obert, hauria de tenir molt obert a Rafinha, que és un jugador amb capacitat de desbordar i de velocitat, i en canvi el fa jugar per dintre, molt junt a Lewandowski. Lewandowski va tocar molt poca pilota amb condicions. Després, clar, 37 centres. 37 centres a l'àrea. És una barbaritat. Amb el Bayern van fer 11 a 37. Ni un fora de joc. Que dius, home, estadísticament, el fora de joc no compta. Si hi ha molts, no deu comptar, és veritat. No? Però t'indica coses, no? Diguéssim, no hi ha ningú que estigui, no?, bordejant una posició no?, d'un Barça molt al peu, no? No van haver bones sensacions d'aquest Barça europeu. Clar, en dos partits, zero gols.
Sí. Anaïs i Robert. Anaïs.
Jo crec que ahir el Barça tenia motius suficients per arribar a Milà sent optimista, perquè arribaves doncs, després d'haver recuperat un lideratge a la Lliga que feia 90 jornades que no l'aconseguies. Jugaves davant d'un Inter amb hores baixes, amb Inzaghi discutit, amb baixes molt sensibles com la de Lukaku i Brozovic, i se suposa que t'has reforçat aquest estiu doblant posicions perquè quan arribin les lesions doncs siguis capaç de poder gaudir d'alternatives i de dibuixar altres opcions. Crec que ahir el Barça, doncs, jo el plantejament tàctic de la primera part no el vaig entendre. també vaig trobar a faltar que quan la pissarra no arriba, doncs els jugadors treguin una mica de caràcter i siguin capaços de liderar una cosa que no està funcionant, que crec que Europa doncs, últimament, en els últims anys, passa sovint. I clar, si després a sobre li sumes una actuació arbitral que no et suma, tens la sensació primer d'indignació i després de vulnerabilitat absoluta. De dir, és que el Barça ara mateix crec que té una missió doble, que és fer-se fort al camp a Europa i fer-se fort als despatxos, perquè és que el que va passar ahir implica que no t'estan, és que no t'estan respectant de cap de les maneres, i crec que això és gairebé igual de greu que el que va passar al camp, perquè clar, quan tu doncs, fas un mal partit, que el vas fer, i a sobre li sumes dos errors arbitrals que estava claríssim que decantaven la balança, doncs tens un problema, i ara resulta que doncs, tu jugues tot amb els dos propers partits, tres, que has de guanyar l'Inter i el Bayern, que pel que estem veient doncs, no és impossible, però vaja, no arribes en el millor moment. Vens d'un mes d'octubre que et queden ara 8 partits amb el clàssic pel mig, i tu ahir tenies l'oportunitat de poder-te reivindicar i d'aprendre't aquest mes d'octubre d'una manera una mica més, no sé si relaxada o tranquil·la, perquè és impossible, però sí amb la seguretat de ser una mica més optimistes, i a mi em preocupa el Barça Europa.
Perdó, guanyant, la setmana que ve, pots entrar.
Sí, sí.
Sí, el que passa que dels darrers 5 partits que el Barça ha jugat a Europa al Camp Nou, només ha guanyat el Pilsen. Crec que va empatar amb el Benfica, crec que va empatar amb el Galatasaray, amb el Nàpols, i va perdre amb l'Eintracht. O sigui, és cert, el Barça ha de posar-se, però ha de posar-se.
Robert, bueno, s'han dit moltes coses, sí. Estàs d'acord amb tot o no?
Estic, més que estar d'acord, intento analitzar per què s'arriben a aquestes conclusions, ¿vale? Que crec que és la tasca dels entrenadors. Primer de tot és que quan participen persones en qualsevol àmbit de la vida, l'error forma part d'això. I ahir hi va haver errors per totes les parts. La lladita arbitral, al final no crec que l'àrbitre que està al VAR s'equivoqui a propòsit, ¿vale? És una errada no tindrà aquesta imatge, o en aquell moment amb els nervis no ho veu i s'equivoca. Però també va haver errors o presa de decisions no correcta amb situacions tàctiques i encerts també del rival. Per posar una mica d'anàlisi a la primera part, que tots percebem com a dolenta, sí. Crec que el Xavi va dir a la roda de premsa que el partit de la Real Societat era semblant, que jugaven amb dos puntes, que per això posaria tres jugadors. Per mi la principal diferència que es va trobar amb el plantejament que ell va fer és que la Real Societat és un equip que juga amb dos puntes però que pressiona alt. Pressionar alt vol dir que apareixen espais entre línies, i darrere de la defensa. Ahir tot allò no va existir. Què ens vam trobar? Ens vam trobar amb una línia de 3, amb el Marcos Alonso fent d'extrem, que no és un jugador que es caracteritzi per superar situacions d'un contra un regatejant, ¿vale? I sí a l'espai, atacant. Amb tres jugadors al darrere que en cap moment van crear una superioritat ni van fer una conducció ni van pujar. Ens vam trobar el Bussi, el Gavi i el Pedri no tenint espai entre línies, perquè amb la línia de 5 i el 3-2 de l'Inter de Milà per dintre no hi havia espai. I van acabar fent una cosa que és normal, que els jugadors de qualitat fan, que és que quan es posen nerviosos i no toquen la pilota, venen per darrere de les línies defensives a rebre la pilota. Què és el que implica això? Que estructuralment dintre només estava Lewandowski. Què vol dir això? Que Lewandowski, que també es posa nerviós i necessita participar, va començar a deixar-se caure a l'esquerra, que era on en teoria havia d'estar per dintre el Rafinha, i ocupaven i doblaven el mateix espai. Què passava? Que quan aconseguien progressar, al final les tres línies de l'Inter de Milà estaven totalment soles per defensar. Si tu te'n vas amb una proposta d'igualar 5 jugadors a dalt, tenir inferioritat al mig i tenir superioritat a l'inici, al final depens o de la qualitat individual o d'atacar espais. L'únic que va posar una mica de llum per mi va ser el Dembélé, que amb les condicions que feia cap per dintre atreia jugadors i en aquell moment alliberava altres jugadors a l'altra banda i aconseguien fer alguna cosa, i després amb alguna transició. Clarament no li va sortir la proposta al Xavi, ho va veure, i a la segona part va col·locar el 4-3-3 clàssic, va deixar el Sergi Roberto començar a pujar, va deixar dos jugadors al darrere amb el risc que això suposa amb quedar-te amb dos davanters com el Correa i el Lautaro i després el Zeko pel joc directe, i es va començar a veure altres coses. Què passa? Que quan te la jugues als centres que ha dit el Santi, efectivament, també es van donar més centres, perquè el Bayern en cap moment es va tirar enrere com a l'Inter, que va tenir un comportament molt humà, que és tinc un resultat a favor, vaig a defendre'l. Quan tens por a perdre alguna cosa, llavors fas un comportament una mica diferent i el que ho té tot perdut comença a fer més coses, el que va fer el Barça. Però no es va arribar a trobar les situacions clares d'arribada, però sí que és veritat que el Barça ja va col·locar més jugadors entre línies, va col·locar jugadors dintre l'àrea i va començar a arribar una mica més. Després, la frustració del VAR, que la dèiem al principi, per mi la frustració que tenim els entrenadors respecte als àrbits normalment apareix quan determinen resultats, però també quan jugues amb rivals de la mateixa o d'una entitat semblant a la teva, perquè aquesta mateixa actuació del VAR contra el Barça, perquè realment tots ho hem vist i no cal confirmar-ho, amb un partit contra un equip inferior, no cal, perquè tu al final generes 10 ocasions i faràs algun gol més i llavors no li dones importància al VAR. Ahir va ser determinant, però entenent que els errors els cometen tots. Es van equivocar els jugadors, es van equivocar els entrenadors, van encertar els altres amb el gol que es van trobar amb una contra a la primera part, partint de la base que a sobre l'Inter va fer un plantejament molt més defensiu del que venia fent, perquè va col·locar a Darmian a la dreta, vale, que és un lateral que normalment fa servir a l'esquerra, amb el Di Marco a l'esquerra, i no van posar el Dumfries, que normalment juga molt, molt més avant, avançat, vale, amb el seu sistema. Amb la qual era clar, tenien por al Barça, van anar a defensar-se, amb una jugada es van trobar amb el gol, i després van defensar fins a l'extremació per aconseguir-ho. Hem de patir? Jo crec que no. Jo crec que el Barça la setmana vinent guanyarà l'Inter al Camp Nou, i jo crec que el Barça guanyarà el Bayern de Múnich al Camp Nou, i després al camp del Victoria Pilsen, si no guanyes, llavors sí que no et mereixes passar a l'eliminatòria.
Sí, tothom s'equivoca, cert, però l'àrbitre del VAR, si dubta, pot dir-li a l'àrbitre que vagi a veure.
Tu creus que va dubtar? Jo crec que no va dubtar, és que ell no va veure. O sigui, és com...
Però sí, si no ho veu... O sigui, amb les imatges que hi ha, implica dubte segur. O sigui, no és clarament que no és mà. O sigui, això és el que segur que és que no és clar que no és mà. Aleshores, el normal és dir-li, escolta, jo dubto, jo crec que no és, crec que no és, crec que li donava cap vessa. Mira tu, i decideix, i aleshores són dos ulls més, que és normal, perquè amb l'altre sent un fora de joc.
Però mira,
sent un fora de joc, va mirar-ho.
Santi, però...
Sent un fora de joc,
i a més, marques
la línia.
Resulta que
és el fora de joc i la mà.
El senyor que estava al bar ahir, ja és el que la va pifiar a Múnich amb Dembélé, que tampoc no va voler revisar aquella entrada de Davis a Dembélé, que estava dins de l'àrea. Vull dir que aquí al final també crec que acaba sospitant d'altres, que jo no sé quins són, però penses, el món del futbol s'ha gastat molts diners en crear una maquinària que se suposa que hauria de fer el futbol més just, i no només no el fa, sinó que a sobre no et mires coses que com a mínim són dubtoses, i que arriba un punt que ningú no entén els criteris, perquè ahir s'acaba el partit, surt el Sergi Roberto i l'Eri García, i expliquen que amb ells, amb el reglament, els hi han explicat una història completament diferent de la que ha passat, i et dona la sensació de que al final no saben com funcionen les coses ni els jugadors, ni els entrenadors, ni els àrbitres, i que després a sobre els entrenadors se'n van cap a casa, que això doncs Xavi ho reclama moltes vegades, sense sortir a donar cap mena d'explicació, i ningú no té accés al que opinen els àrbitres ni a que justifiquin aquestes
si
decisions.
Si és clar i és incontestable que no és mà, ho acabes acceptant. Però és que no és el cas, és que
no,
les
no
imatges hi ha moltíssimes dubtes, no.
Jo crec que
no
ell no dubtava, jo crec que el del bar no dubtava, ell tenia clar que no era mà, i li va dir, no és mà, i l'altre va dir, si ja ho veus tu.
L'única cosa que puc entendre, que mira, en el desastre d'això del bar d'ahir, l'únic que puc entendre una mica és que aquesta imatge que s'ha fet viral no la trobés, no hi estigués en el moment. Però llavors tens un problema amb la realització del partit. Perquè, clar, si aquesta imatge, que al cap de 20 minuts o un quart d'hora es veu per tot arreu, hòstia, que no tinguis aquesta imatge, que és l'imatge clau, ja tens un problema. És a dir...
Són dos, el bar. En principi, si és com a Espanya, hi ha un àrbitre assistent, clar, i un àrbitre. Si no, no és un que no l'està veient.
I després
hi ha un tècnic, que és el que li posa les imatges
però
i li està repetint.
És l'únic que veu una mà, eh? No hi ha cap àrbitre més dels analistes que vegi una mà ja. És l'únic. L'únic home al món que veu una mà ja és ell.
L'Ansu.
Bueno,
jo crec que el tema de l'Ansu, jo que l'any passat estava a primera divisió i em va tocar estar a la reunió amb els àrbits, que ens explicaven una mica com anava el reglament, quan va acabar la reunió, l'únic que tenia clar és que era, el que vaig dir és, em fio d'ells, perquè és impossible per un entrenador entendre tots els graus, perquè inclús allà dintre, quan teníem la discussió entre els entrenadors, els hi posàvem exemples que tampoc tenien clar com, bueno, això al final és... I la sensació que quedava és que al final és interpretació de l'àrbit, que no és una cosa que és A, B, C.
Volia dir llavors... que no veu la mà. Nunca veu la mà. Vale. És l'únic que no veu. L'únic que no veu la mà.
Ell al costat, que està amb ell.
No, i és una altra cosa que és que amb el tema de les, això de les mans i els braços, això fa dècades que dura. Dècades, que és allò de... me recordo, digo en castellà, que me recordo que si les manos estan pegades al cuerpo o si no estan pegades al cuerpo, deien els àrbitres en aquella època.
Era exposició natural o no, per sobre de l'espatlla o no,
però és que hi ha un futbolista que un dia deia una cosa que té raó. Diu, és que acabarem jugant com a futbolistes del futbolín? Que haurem d'anar tots enganxats aquí perquè no podràs... És que hi ha un tema que per la potència de salt, ho saps perfectament. Si tu tens potència de salt,
si és voluntari o no... Clar, però, diguéssim, és que si et dona, estàs d'esquena, no? Estàs d'esquena, i et cau la pilota... Clar, això és...
És que la rebutja el porter, a part, és que el que va passar ahir no té cap mena de sentit, és que la rebutja Onana, i és que Ansu Fati no pot fer una altra cosa, no canvia la trajectòria de la pilota en cap moment, no impedeix que aquella pilota acabi en gol. Ja està molt clar, i és veritat que hi ha mans que és complicat veure les intencions dels jugadors, perquè com defineixes si és voluntària o no és voluntària? Jo entenc que això hi ha moments que és difícil, però és que ja estava molt clar. Ahir estava molt clar.
Bueno, jo igualment, per posar una mica la versió entrenador i el que toca, crec que es farien bé en no centrar-nos més amb el VAR, que el que ha de fer el Xavi amb el seu cos tècnic és analitzar què va passar la primera part i per què no es va produir el que ells volien, centrar-nos que amb el següent partit, si guanyes, s'ha acabat, i intentar, en lloc de dependre de que una intervenció del VAR et doni un resultat, generar més ocasions, intentar fer més gols per guanyar els partits sense dependre d'això. Que és aquesta sota el control de l'entrenador.
Però està bé centrar-nos també amb el tema arbitral i amb el VAR.
Sí, però com no,
quan,
és que no pots controlar.
Les errades són tan absolutament brutals. Si no fossin tan grans, escolta, no ens centrem, però jo crec que també és important centrar-se en
el VAR. El Barça s'ha de reivindicar aquí també, de dir, home, t'has de fer... No pot ser que et passin aquest tipus de coses i que tu, com a club gran que ets, no reaccionis de cap de les maneres.
Totalment d'acord, però això és una cosa que transcendeix i que algun entrenador no pot controlar, i ni canviarà el VAR ni canviarà els àrbits. Llavors, això, si ho ensalces en un nivell que al final és l'única cosa que va passar ahir, li estàs donant força a coses que no pots controlar. Llavors, el que has de fer és centrar-te... Nois, la primera part no vam estar bé. Anem a parlar d'allò. Anem a parlar de que la primera part podíem anar 0-2 i llavors no dependríem d'aquesta situació. La part externa, la part de directiva, la part de força mediàtica que tenim, s'ha de centrar en apretar i en pressionar? Sí. Des de dintre, des dels jugadors, el cos tècnic i tots, mirar cap endavant i el dimecres que ve guanyar.
Per cert, notícia d'última hora que ha avançat primer al portal Más Atlético, jo he confirmat la sèrie al Marca, és que hi ha hagut acord entre el Barça i l'Atlètic de Madrid pel fitxatge de Griezmann. 20 milions més variables. Això de variables, cada vegada... Variables són diferiments, ja. Si en diuen variables, són diferiments. És ajornar. Doncs mira, ja està.
Límit salarial.
Sí, és la millor notícia, és la millor notícia és pel jugador, sense cap mena de dubte, perquè ara ja...
Ara ja podrà jugar.
I pel Xolo Simeone, sense cap mena de dubte.
Podrà jugar les primeres parts.
Sí, exacte, per això. Per això. Jo sé que hi ha una persona que ens està escoltant ara, que és... que és més del Sevilla que Luis Cuervas, que es diu Roberto Leal. Hola, Roberto, què tal? Bon dia.
Bon dia. Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé. Aquí molt estem bé. Parlant del Barça.
Ja. Os estoy oyendo.
Ja. I?
Bueno, y nada, pues hay que hacer los deberes, entiendo. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer un gran equipo, una gran entidad como es el Barça, pero creo que en Champions el Barça tiene un equipazo como para estar haciéndolo bastante, bastante mejor, ¿no? que lo está haciendo. La verdad es que el partido de ayer fue bastante extraño, coincido con lo del VAR completamente, pero es que no, el Inter no le puede ganar al Barça. Ese es mi pensamiento desde alguien que no está ahí, ¿no? Y que es de otro equipo que también tenemos que hacer bastante los deberes, como es
Sevilla.
Bueno. Sí. No hablamos ese melón porque yo venía para otra cosa en esta entrevista, ¿vale?
Ya.
Sí. Hoy tenemos partido contra el Borussia.
Ya. Dícese de ese equipo que se las prometía mucho y que se ha metido en un berenjenal importante y que todavía, sorprendentemente, no ha cambiado el entrenador. 7 letras, empieza por S.
Bueno, de hecho, es lo que apuntan todos los medios, ¿no? Que realmente parece que hoy es el último partido de Lopetegui en el Sevilla. y que ya hay un sustituto, ¿no? Para Julen.
Sí,
San Paoli, que sería su segunda etapa en el Sevilla. Es una situación extraña, la verdad. Y como sevillista, pues la verdad que también me duele este momento porque no entendemos muy bien lo que está pasando como aficionado y creemos que el equipo también se merece estar en otra posición. En lo deportivo no está funcionando. Y hay que apretar ahí, hombre, porque el Sevilla, y este ejemplo de sevillanía del que se habla, pues tiene que estar a la altura, ¿no? Y bueno, ojalá hoy sea ese cambio, ¿no? De paso que necesitamos, porque la afición necesita esa primera victoria en el Pijuán que todavía no hemos tenido.
¿Que eres muy devoto?
Bueno, no soy un loco del Sevilla, pero sí que es cierto que me duele porque mi padre era muy sevillista, mi abuelo también, yo soy sevillista muchísimo. Y fíjate que cuando me dicen, ¿a ti te gusta mucho el fútbol? Digo, no soy un loco del fútbol, no soy Mr. Chip, no me sé todos los resultados de todas las ligas, pero sí soy muy del Sevilla. Entonces los partidos del Sevilla los veo todos y los sufro y vivo a tope también los derbis. Y bueno, esa parte, ¿no?, de sevillismo que ya llevas en el ADN de un color o de otro en tu ciudad.
Te recomiendo una serie que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí, sé cuál es.
Ya, pues es bestial porque para los que somos de una generación, claro, todo aquello lo que vivimos haciendo deportes fue tremenda. Y lo que era en aquella época la guerra, hay no sé si es la primera o el segundo, creo que es el primer capítulo, que se ve una discusión, para entender lo que es el Sevilla y el Betis, una discusión en una cena, en una comida de directivas, entre Luis Cuervas y Manuel Ruiz de Lopera, pero es increíble. Mira, mañana la pasaremos, pero es que es increíble, porque le dice Luis Cuervas, le dice Manuel Ruiz de Lopera, que evidentemente es un personaje, o sea, no tengo palabras para definir a Manuel Ruiz de Lopera, tiene en su casa cuando entras tiene un santuario, pero un santuario real y una iglesia y todo.
Claro, o
sea, pues
claro.
Ya. Pues este hay un momento en la comida de directivas que se empiezan a discutir, se levanta Ruiz de Lopera y dice, vale ya, dice, ¿qué nos podemos entender con un hombre que lleva desde las 11 de la mañana bebiendo?
Sí.
Y dices, hostia. Pero
mítico aquello, sí, lo recuerdo, sí. Tú piensas que yo era muy pequeño, era jovencito, y entonces los derbis eran peligrosos. O sea, afortunadamente eso ha cambiado muchísimo porque los dirigentes de entonces no tenían tapujos a la hora de lanzar sus hordas contra el otro equipo. Y al final, si tú eres influenciable y te dejas llevar por esta pasión ya en plan desarbolado, pues te tiras a la calle haciendo el tonto, y hubo momentos de derbis de mucha tensión y muy tristes porque al final mi primo, mi hermano, mi sobrino son del Betis. O sea, quiero decir que al final la gente se quiere muchísimo y se respeta. Hoy en día los derbis no tienen nada que ver en el campo, es una cosa, fuera es otra. Y es verdad que tú estás deseando que gane tu equipo, pero lo de entonces, es que tú ahora lo escuchas y parece que han pasado dos siglos de aquellos, que no te lo puedes ni imaginar. Pues no solamente, ¿no?, Cuervas y Lopera, sino después empiezas a tirar de presidente, ¿no?, de Gil, de Lendoiro y de personajes de aquel fútbol de entonces, que bueno, que eran como de otra época, realmente era otra época, ¿no?
Creo que el padre de Robert Moreno es sevillista, ¿no? Sí, ¿no?
También, sí. Y mis tíos del Betis, o sea, sé lo que es.
¡Hostia!
¿Qué es eso?
Eso pasa, sí. Mi sobrino, y mira, hace poco, ¿sabes que hoy se estrena en Antena 3 el programa El Novato? Que lo presenta Joaquín, que es del Betis.
Sí.
Y el otro día estuvo en
Pasapalabra.
Esto
puede ser muy grande, esto, ¿eh?
Esto puede ser muy grande. Yo creo que va a ser un pelotazo, creo, ¿eh? Y estuvo en Pasapalabra haciendo la promo. Vino simplemente a hacer promo, no a concursar. Y pasó por allí y tuvo el gentil detalle de regalarme en medio de la promo una camiseta del Betis. Porque él sabe que soy muy sevillista. Entonces, claro, evidentemente la tengo en la bolsa y se la voy a regalar a mi sobrino porque yo nunca me puedo poner una camiseta del Betis aunque me la regale el Maradona del Betis. ¿Sabes? O sea, que esto es así. Pero máximo respeto, cariño, ironía y guasa, y ese es el fútbol que tenemos que vivir, ¿no? Y luego, si le puedes meter cuatro al equipo rival, pues bienvenido sea, ¿no?
No te vayas, Roberto, que ahora enseguida hablamos del rostro del pasapalabra y de el presentador que ha cambiado las audiencias en España, que a través de presentando este concurso, que siempre ha ido muy bien, porque el pasapalabra siempre ha ido muy bien, sea el que es presentador que sea, pero realmente ha coincidido con Roberto Leal el hecho de que haya habido un sorpaso en la guerra entre Antena 3 y Telecinco a favor de Antena 3. Ahora hablamos, Roberto, déjame 5 minutos, ¿vale?
Vaya.
Venga, hasta ahora. Bueno, es que te hago una cosa, muchas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
¿Has visto el día de los hombres extraordinarios, Santi? Morirás de ruga.
Yo sí le he visto.
¿Y qué?
Es brillante. És una sèrie brillant, i et deixa perplexa i dones les gràcies de que moltes coses hagin canviat.
Home!
Però...
És la que vam viure. Bueno, jo sí. Vaig viure.
Bueno, clar!
La que jo vaig viure.
No, no, també. Santi, Joan Gaspar sembla Abramovich, al costat de quan veus a Cuervas, veus a Ruiz de l'Opera, veus a...
Jesús Gil.
A Jesús Gil. Bueno, clar, veus a Jesús
Gil. La presidenta del Rayo Vallecano.
La presidenta del Rayo Vallecano. Ruiz Mateos. Veus a José María del Nido. Clar, tot això...
El del Compostela.
Clar, José María Caneda surt també, és un altre dels protagonistes, clar. Tot això és que, clar, hi havia una època que els presidents es pagaven bufetades. Bueno, com anava a dir hòsties, però és un corps de puny. Era una època, bueno, tremendo. És bestial, de debò. Una sèrie que val molt la pena. Escolta'm, jo us espero els tres
dijous.
No? Dijous que ve. Esperem que millor que avui. Sí. Santi Nolla, Robert Moreno, moltes gràcies també. Anaïs Martí, fins la setmana que ve, 11:25. D'aquí uns moments, Roberto Leal, aquí al Món RQ, parlant ara sí de Passapalabra.
El Món RQ, amb Jordi Basté. A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva. Aquesta setmana a Dia, el Mango, amb un 34% de descompte. Emporta't la safata de dues unitats per només 1,49. Dia, paga menys. Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50? RAC. I som per ajudar.
Professional, ara que els preus no paren de pujar-se, a Bricomart estem al teu costat. Per això ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que tenen un gran pes en el pressupost de les teves obres. Al teu costat, perquè impulsis els teus projectes de construcció i reformes. Bricomart.
Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22 @. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
Llavors, l'alarma salta si algú intenta entrar. Això és un segon pis, però la terrassa em fa una mica de cosa.
Res, tranquil·la. Mira, amb els sensors de portes i finestres podem detectar vibracions i cops. I així ens anticipem. I fixa-t'hi, amb les càmeres podem veure si passa alguna cosa. Si hi ha un problema real, l'avisem a la policia. Tu pensa que nosaltres som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46. 45 46.
RAC+1 Podcast. RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenta, el podcast de salut i nutrició a RAC+1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de menjar diferent, homes i dones?
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Pot ser bo pel nostre cos deixar de menjar durant moltes hores? És aquesta una bona eina d'aprimament?
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable. Consells i suggeriments gastronòmics per millorar la manera d'alimentar-nos.
La metgessa nutricionista Magda Carles ens respondrà ara mateix a tots aquests interrogants.
Respostes que alimenten.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1.
Tots som
més
1.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta de mig temps. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per només 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 16 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb Comerlin. Aquest hivern, més que mai, ho notaràs a la teva factura de la calefacció.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 10 d'octubre, aprofita aquest lot estalvi. Arròs extra Montsià, tomàquet fregit Solís, pack de 3 llaunes de tonyina Calvo, olives farcides d'anxova Serpis i 12 cerveses Estrella Damm per només 8,99 cèntims. T'estalvia 6,48 cèntims. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable, una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Un bon motiu per comprar la sirena és estalviar-te fins al 19 d'octubre un 30% en la segona unitat del pack de 4 llums de salmó noruec premium. Que fàcil que és menjar bé.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti.es i estalvia temps i diners.
Benvingut al Passion of the Som Tres Solteres i la Mar és Plena de Peixos. En el Passion of the Som Tres Solteres i la Mar és Plena de Peixos disposaràs de 100 metres d'eslora per caminar a càmera lenta com una estrella. Gaudeix cada matí del nostre enorme bufet lliure, tan lliure com vosaltres. Cada persona té el seu moment i cada moment el seu creuer. Deixa't assessorar i reserva per 50 euros amb un màxim del 10% de descompte i sense despeses de cancel·lació el creuer fantàstic 2023 a Viatges al Cort Inglés. Consulta'n les condicions.
RAC+1 Podcast.
Us agrada viatjar? Fins a quin punt creieu que coneixeu Catalunya? RAC+1 i Securitas Direct us ofereixen Racons de Catalunya, un podcast per conèixer el país d'una altra manera.
Redescobrim alguns dels racons més singulars del nostre país.
Geografia, història, clima, gastronomia.
Persones que estimen i cuiden la seva terra.
Racons de Catalunya, el podcast de turisme local de RAC+1 amb Martí Oliveres.
Per posar en valor tot allò que tenim a casa.
Busqueu i descobriu Racons de Catalunya a rac1.cat i a l'app de RAC1.
RAC+1.
Tots som
més.
La UNESCO ha sacado de Venezuela de los países con falta de estudios. ¿Cómo se llama ahora? Que no me acuerdo.
Analfabetismo.
Sí. ¿Vale? Con falta de analfabetismo.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Analfabetismo.
11:32. Poden passar els anys i les temporades, ja pot canviar de cadena de presentador, que el Passapalabra continua sent un enorme èxit. És el programa líder d'audiència en la franja de tarda. Sense anar més lluny, ahir va aconseguir un 23% de quota de pantalla a tot Espanya, un 18% a Catalunya, unes xifres d'audiència espectaculars i sense cap mena de dubte claus pel lideratge de la cadena per davant de Telecinco. Això amb un programa que, recordem, ja porta 22 anys en antena. Sens dubte, un dels responsables és el Roberto Leal, que és el seu presentador. Però abans, David Broc, bon dia.
Bon dia.
Víctor Amela.
Encantat.
Què tal? Bon dia. Bon dia. I abans, un moment, que he de passar pel TCJ, perquè tenim el Benet Iñigo, aviam si hi ha alguna novetat de la presència de Roger Torrent, entre d'altres membres de la mesa del Parlament, investigats per part del TCJ. Benet Iñigo, hi ha alguna novetat o no?
Doncs mira, estem pendents i jo, si hagués d'apostar, apostaria que se suspendrà el judici que s'havia de fer avui a Roger Torrent i als membres independentistes de la seva mesa del Parlament. Ara mateix el tribunal està deliberant tant la Fiscalia com gairebé totes les defenses han demanat que aquest judici que s'havia de fer avui, demà i demà passat, doncs s'anuli perquè estan encara pendent de resoldre's alguns recursos sobre la composició del tribunal, dels jutges que han de jutjar. I el que diuen és, si encara no s'ha resolt tots els recursos sobre si aquests són els jutges que realment haurien d'estar aquí, doncs suspenem fins que això quedi solucionat. I l'únic que vol que sí que es faci aquest judici és Josep Costa, l'exvicepresident del Parlament, que és precisament qui va aconseguir que s'expulsés del tribunal a dos dels jutges. I ara mateix estan deliberant, però tot apunta, perquè la majoria de parts ho han demanat així, que se suspendrà aquest judici que s'havia de fer avui.
Moltes gràcies, Benet Iñigo, i ara sí que anem a parlar amb Roberto Leal, abans David Broc, com deia Víctor Amela, que estan amb nosaltres. Si parlem, David Broc, del Passapalabra...
Parlem d'un clàssic i parlem d'un programa que ha aconseguit capgirar una tendència d'audiències de les tardes. Perquè recordem que Telecinco amb Sálvame era líder i destacat i després tenia el Passapalabra, amb la qual es convertia en un bloc difícil de batre, i quan es fa el sorpasso a Antena 3... comença una trajectòria ascendent de les tardes de l'Antena 3, també motivada pel desgast que pugui haver-hi en el format de Sálvame, eh? Però clar, les tardes era propietat de Telecinco, i home, té molt mèrit.
I si tu abans, fa uns anys, deies el Rosco, pensaves en un petó amb una noia, no? Sí. Ara dius el Rosco i tothom pensa immediatament en el Rosco de Passapalabra. És a dir, que ha entrat a la ment i a l'esperit de la gent.
Hi ha una història amb Roberto Leal, que és que, o sigui, no, jo no conec de res, però és un tio que en cau bé, o sigui... De vegades passa...
I això és estrany, que tu la gent no et cau
no,
bé.
No, però vull dir que és un paio que tu el veus i et cau bé. O sigui, i això, jo crec que també és un factor important a l'hora de triomfar.
Sí, perquè semblava que Cristian Gálvez era insubstituïble.
Efectivament.
Semblava.
Efectivament.
I al final, Roberto Leal ha superat la presència i el carisma de Cristian Gálvez, diria jo.
Sí, sí.
Bueno, Roberto...
¿Qué te parece?
Pues a ver, qué entrada, ¿eh? Qué más. Pues,
adiós y hasta luego.
Buenos días a todos. Sí que me gustaría decir de entrada que es cierto que al final, y vosotros mismos, ¿no? También Jordi lo decía, es un programa que lleva 22 años desde que aterriza en Antena la primera vez, luego se va a Mediaset y ahora vuelve. Pero yo creo que el programa, y esto sí que es una realidad, más allá de la impronta que le dé cada uno, y esto no es falsa modestia, ¿eh? Porque cada uno tenemos nuestra manera de ser, o de caer bien, o mejor, o peor, o eso ya está en cada uno y en lo que puedas conectar. Pero este programa está muy por encima de los presentadores, de la propia Silvia Jato, que era una maestra, del propio Cristian, que lo bordó y lo bordaba en su día, y de Constantino, de Jaime Cantizano o de Servidor ahora, ¿no? O sea, que es verdad que este formato tiene algo que yo creo que nadie sabe lo que es, porque si no se replicaría en otros formatos, que conecta con la gente y que luego si tú encima tienes la suerte de estar al frente y de caer bien o poder hacerlo medianamente digno, pues mira, bienvenido sea, ¿no? Porque la verdad que yo lo disfruto muchísimo. Y cuando me dijeron que lo iba a presentar, pues también tenía mis miedos, ¿no? Porque decía, bueno, me voy a meter en un berenjenal, en un programa enorme, y a ver si puedo estar ahí a la altura, ¿no? Afortunadamente hoy, pues, lo disfruto mucho, pero al principio hice mucho trabalenguas también.
Bueno, te voy a decir una cosa. Ahora, una compañera y amiga tertuliana del programa, que es Gloria Serra, me dice, ¿sí? Es una gran persona... Gran compañero y gran profesional, de las mejores personas que he conocido en el trabajo.
Qué bonita.
O sea que tío, yo no conecto a red. Pero...
Caes bien, chaval.
Sí. Qué bueno. Claro. Oye, ya Gloria, mira, te cuento una anécdota muy rápido. Ahora hablamos de Pasapalabra, pero con Gloria, como trabajamos en un programa que lo recordaréis a lo mejor, o no, no sé, duró muy poco, entonces no era, fue casi 10 meses. Se llamaba 3D.
Sí.
Y fue un poco la vuelta a la tarde de Antena 3.
Sí, sí.
Y esa fue mi primera vez en plató con Gloria. Y recuerdo que yo movía mucho las manos porque venía de ser reportero en España Directo y Gloria me cogía, me llevaba a su camarino y me decía, Roberto, o sea, las manos en este cuadro, relájate, te las voy a tener que amarrar. Y me dio una serie de consejos entonces que yo veía como una cosa casi, ¿no? Tengo que hacerle caso a Gloria. Y que me sirvieron mucho y me sirven todavía mucho hoy en día. O sea, que yo le debo mucho también a...
Pero
a
te lo decía, Serra, te lo decía con el tono de equipo de investigación.
Ese el tono ese peligroso, de miedo, cuidado que se acerca al camino.
Mira, entonces, claro...
Entonces, no existía equipo de investigación, pero ella ya tenía ese tono. Claro.
Lo ensayó contigo.
Ya tenía ese tono, sí.
Oye, pero de todas maneras, ¿me sabrías decir qué debe tener un buen presentador de Pasapalabra?
Pues mira, para empezar, yo creo que un poco lo que te estaba marcando, el saber que el programa es una cosa y tú estás ahí como para hacer casi de moderador, ¿no? Porque es verdad que todo pasa por ti, pero nada, hacer el menor ruido posible, y cuando tienes que participar también, en mi caso, que me encanta el baile, el cante, la broma y la tontería, pues ahí jugarla, porque no nos olvidemos que es un programa de entretenimiento. Hay que pasárselo bien y la gente se tiene que entretener. Pero luego hay que saber también estar en ese momento serio, que es el rosco, que ahí poca broma se permite, más allá de la que puedan hacer los concursantes, que tú puedes ahí, ¿no?, seguirle la broma o no. Pero creo que hay dos pasapalabras, el del comienzo hasta el rosco, en el que es divertimento total, y luego en el que se están jugando pues 1.000.000 y pico de euros, como es el caso ahora, ¿no?, y en el que hay que saber también echarse a un ladito.
Si hace 22 años te llevo a decir que algún día presentarías el concurso más visto de España, pues yo estoy como una cabra, ¿no?
Mira, es que yo tengo mucha suerte, y os lo digo a los tres de verdad, y joder, yo lo pienso muchas veces. Yo no quería ser ni periodista, o sea, yo quería haber estudiado en Bellas Artes, dibujo, me encanta la publicidad, yo iba por otro lado. Lo que pasa es que al final la carambola, porque también la puse a la hora de elegir carrera, acabé en periodismo, entonces estaba trabajando de cajero en un supermercado, o sea que todo esto es como una cosa loca, y al final cuando entro y me empiezo a dedicar a esto... no solamente pasa palabra, ahora pasa palabra, pero ¿quién me iba a decir también en su día que iba a presentar Operación Triunfo, que yo lo veía desde casa y quería ser Bisbal? O sea, o después veía, ¿no?, pasa palabra con Silvia Jato, luego con Cristian, y yo decía, hostia, qué concurso más guapo, ¿no? Yo jugaba y me quedaba enganchado al programa también, como pasa ahora con la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo hubiera pensado ni por asomo, porque no era lo que tenía en la cabeza dedicarme a esto.
Cristian Gálvez estuvo 12 años. 3.292 programas. ¿Tú cuántos programas llevas tú? ¿Tú los has sumado uno?
Pues creo que 600 y pico, la verdad que pierdo la cuenta, pero yo llevo 600 y no sé por cuál vamos, cumplimos los 600 hace poquito.
Vale, por tanto, y... quiere decir esto que para igualar a Cristian tienes que multiplicar por 5 lo que has hecho hasta ahora, ¿te ves?
Pues imagínate, y llevo 2 años y medio, pues ahí haces la suma, ¿no?
¿Tú te ves o no?
A mí me encantaría, y te digo, mira, hay mucha gente y muchos presentadores, que compañeros, que les da como miedo... asomarse a ese abismo de la rutina, ¿no? De tener que hacer toda la semana lo mismo. Yo digo, bendita rutina sea la de trabajar en un programa. Es verdad que llevo 2 años y medio, ¿eh? Cuando lleve 10, pues a lo mejor me lo preguntas y te puedo decir otra cosa, espero que no. Pero es cierto que a mí me da mucha tranquilidad saber ya lo que voy a hacer en un programa que de momento, ¿no?, tiene ahí una audiencia bastante fiel y en el que me encuentro comodísimo con el equipo. No me da miedo repetirme, porque al final, dentro de este oficio, bendito sea lo que se mantenga mucho en el tiempo y se pueda repetir, porque no es lo normal.
Mira, yo estoy harto de recibir ya mensajes de gente. Harto, ya, ¿eh? Me tenéis todos y todas. Noemí Galera.
Así.
Al Roberto es el millor, Roberto ideal.
Eso bueno, sí, de verdad, me bautizó así.
De verdad.
No, pero queremos algún mensaje de alguien que no diga que eres guay, ¿no?
Claro, que insulte, hombre, por el amor de Dios.
Sí, hombre, los hay también, lo que pasa, eso ya depende de vosotros de que lo queráis leer en antena.
Tiempo que tiene la Y, preparar el montaje y ejecución de un espectáculo antes de ofrecerlo al público.
Ensayar.
Sí, Z, participio del verbo zumbar.
Zumbado.
Sí, C, jefe de una mafia, especialmente.
¿Hay algún entrenamiento, algún truco para no equivocarse en el rosco, no?
Pues mira, tengo que ser completamente sincero. El entrenamiento que yo hago es leerme a lo mejor 4 veces el rosco antes de ir a grabar. Por ejemplo, yo me levanto temprano por la mañana, antes de llevar a los niños al cole y tal, una horita antes aproximadamente, y me leo lo que ese día tengo que hacer en el programa. Porque si no, pero vamos, esto es algo habitual. Cualquiera que vaya a leer un discurso o tenga que leer cualquier texto delante de un público, tú antes te lo lees, porque te puedes encontrar palabras que yo pronuncio y me estáis escuchando de otra manera, porque al final, por mi acento, por mi tierra, puedo jugar, ¿no?, con pronunciar la S o no pronunciarla, según me venga bien. Pero aquí sí que no puede haber lugar a la duda, y yo lo ensayo bastante. Y si en algún momento me equivocase, pues esa parte se puede repetir, ¿no? Aquí, o sea, es la suerte también de hacer este programa grabado. Entre otras cosas, no se podría hacer en directo, porque si los concursantes fallan, siempre hay que mirar de forma detenida y concienciuda si lo que han dicho es correcto o no es correcto. O sea, por eso esta es una de las claves de Pasapalabra, ¿no? Que todo lo que dicen al final está súper justificado y mirado por nuestra lingüista, nuestros compañeros. O sea, que es un programa que tiene mucho más allá de lo que realmente se ve, ¿no? Hay un trabajo detrás arduo de un equipo que lleva pues 20 años juntos.
Oye, te lo juro que no está preparado esto, ¿eh?
Ahí.
Te lo juro.
¿El qué?
Me envió un mensaje. Manu Guix, Roberto Presidente.
Sí.
Están escuchándote.
De verdad, de verdad.
Toda mi cuerda de OT, de Jazz Music. Es que con Manu estuve hace poco en el estreno de Cantando Bajo la Lluvia aquí en Madrid y me dio mucha alegría verle. Cada vez que nos juntamos... la familia, ¿no?, de esta última etapa de OT es como un reencuentro súper bonito y la verdad que nos queremos mucho. Por eso dicen eso, ¿eh? O sea que realmente seguro que si escarbas un poquito te dirían también otras cositas.
Bueno, no es el momento ahora. ¿Has aprendido más vocabulario desde hace 2 años y medio que en toda tu vida?
Pues sí. O sea, es verdad que se me olvidan, ¿eh? Pero he aprendido palabras y curiosidades que siempre, a lo mejor un fin de semana en una casa rural o en un momento dado así, te las puedes pegar, ¿no? Y las sueltas ahí. Lo que pasa es que son palabras... complicadas de colocar. Por ejemplo, hace poco aprendí una que me gusta mucho, que mira, que tiene mucho que ver con los medios, ¿no? Y que nos encontramos siempre a personajes así, que era con la Q, contiene la Q, habla de la persona que habla más de lo que conviene, o sea, que, como diríamos en Andalucía, un boca chancla, o sea, en la RAE tiene una palabra que es boquirrubio o boquirroto. Y me gustó mucho, yo digo, mira, esta no la sabía. O cómo se llama el agujero por donde se ensarta, ¿no?, el hilo en las agujas, ese agujerito por donde se mete el hilo, que se llama hondón, con H.
Ah, hondón.
Bueno, pues estas cosas, sí.
No sabía.
Tú me dices, ¿para qué sirve esto? Pues no lo sé, pero siempre puedes quedar muy bien, ¿no? Si sí. En el momento vas a una mercería, perdona, dame una aguja que tenga un buen hondón. Y quedas como Dios.
Hoy no hay silla azul, sinónimo de que ha habido empate entre Orestes. ¡Rafa!
Uno de los grandes reclamos de Pasapalabra son los concursantes. Hemos visto que el próximo día 27 habrá un casting en Barcelona. Para los que nos estén escuchando y quiera presentarse, ¿se miran conocimientos, también la actitud? ¿Qué requisitos se deben cumplir?
Sí, hombre, especialmente conocimientos, evidentemente, porque al final se les hacen roscos de diferentes niveles para ver cómo funciona, y luego también la actitud delante de la cámara, porque hay mucha gente que tiene miedo escénico a ponerse delante, ¿no?, de sobre todo de dos monstruos como son en este caso ahora mismo Rafa y Orestes, que cuando vienen a la silla azul y se encuentran con ellos, pues mucha gente que viene de fuera los admira. Y se quedan casi embelesados en ese momento y les puede casi la presión, ¿no?, del momento. O sea, al final se busca un poco el concursante perfecto, ¿no? Porque para desbancar a uno de estos dos concursantes que tenemos ahora tienes que tener un gran nivel. Pero es cierto que la silla azul, lo que pasa es que cualquier momento de pérdida de concentración por parte de los que ya llevan bastante tiempo jugando con nosotros les puede mandar a su casa. De hecho, ha pasado en estos 2 años y medio que yo llevo, ya lo he vivido varias veces. ¿Cuál? O sea que sí, que es necesario que se apunte gente que tenga nivel y gente que también se quiera divertir y que ame el programa, porque bueno, es una experiencia.
Claro, un programa como este, ¿hay improvisación?
Sí, hombre, ¿a qué te refieres con improvisación?
Bueno, que te vas el guión veces, sí.
Sí. No, claro, en eso sí. De hecho, yo creo que eso es lo que le da vida al programa. Si no, sería una cosa súper cuadriculada. Ya bastante cuadriculado es en cuanto a que las pruebas siempre son las mismas, se repiten y tal. Pero creo que el crear la cita con la gente es, entre otras, que los concursantes que tenemos, tanto Rafa como Orestes, son muy creativos. Rafa, por ejemplo, canta en las pistas musicales. Orestes está constantemente haciendo bromas, chistes. Y luego, a mí me gusta mucho jugar también con los invitados, ¿no? Que se prestan a ello y que se relajan y siempre tienen algo diferente que ofrecerte en cada programa. Luego, más allá de eso, el propio rosco es una improvisación, porque nunca sabes lo que va a pasar ahí. Yo siempre voy un poco con esa tensión de decir, es que lo mismo el día es hoy. Hace poco, un mes por ahí, se quedaron los 2-1, a 24, ¿no? Y en ese momento se me pasa la vida por delante, porque claro, no sabes qué vas a hacer, ¿no?
Solo una pregunta, espera, que luego Brock tiene que hacerte una pregunta y está. Sí. ¿Cuántos programas grabas a la semana?
Mira, pues grabo habitualmente 2 días o 3 y cada día 3 programas, porque sería imposible hacer más. Es verdad que otros programas como Boom o Ahora Caigo en su día, creo que grababan 4, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Boom graba 4, pero nosotros grabamos solamente 3, se graban 2 por la mañana y uno por la tarde, porque al final... Como se habla tanto y es un programa que te exige tanta concentración, lo del presentador es lo de menos. Yo hablo ya de los concursantes. Necesitan tener, digamos, la cabeza bastante aireada para que estén al nivel de lo que se les está pidiendo en un rosco como ese. O sea, no es un programa que al final tú puedas hacer como churros, porque se les hacen muchas preguntas y se están jugando realmente mucho dinero, ¿no? Y también el nivel que tienen, necesitan su pequeño descanso. Con 3 es suficiente. Piensa que al final, cada semana, nos sobra 1, ¿no? Son 5 los días completos y nos sobra 1 que se va acumulando y normalmente tenemos eso, 2 semanitas de ventaja por delante.
Yo Roberto, tengo una duda. ¿Os consta de algún famoso que no haya querido ir al programa por miedo a quedar mal? Es decir, no, y lo pregunto en serio porque a mí, por ejemplo...
Tú dudarías, yo también.
Y a mí me supondría un problema porque ir ahí no es fácil.
Yo para no voy ni loco.
Para una celebridad, ¿no? Entonces, ¿sabéis de alguien, de gente, seguro que sí, pero que me puedas decir que haya dicho...
Claro, mi nombre es ya.
No te puedo decir el nombre tal cual porque realmente...
Bueno, pues el apellido.
No te reconocen, que es por miedo... Porque siempre tienen algo que hacer, ¿no? Y a mí me da pena y además es lícito y los puedo entender. Lo que sí es cierto, y aprovecho esta pregunta para lanzar un mensaje, y es que nosotros tratamos muy bien a todos los invitados y los que han pasado lo pueden decir. Y que luego, antiguamente, yo creo que hubo una época, si mal no recuerdo, que incluso se le hacía un rosco a los invitados.
Sí.
Ahora ya eso no ocurre. Ahora lo único que te puede pasar es que no escuches bien una de las preguntas en la primera prueba del programa, que es donde se preguntan, digamos, cosas de cultura general, pero tú tienes siempre, tipo test, 4 opciones y casi por lógica se sacan todas. O sea, que no hay que tener miedo a esa vergüenza o al que dirán. Yo creo que es al contrario, porque ahí se ven otras aristas, ¿no?, de las personas que vienen.
No nos dirás.
Bien vendido. Bien
no nos
vendido.
Dirás el nombre, Roberto. No nos dirás.
Sí. Por cierto, ¿el Ondas?
Sí.
¿Está en el comedor, como dijiste, o no?
Totalmente, en el comedor de mi madre. ¿Sabes qué me pasó hace poco? Lo puse en Instagram. Y eso me encanta porque al final esa es la mayor guanta que te puedan dar y te pones los pies en el suelo y quien me diga lo contrario es mentira. Fui a mi casa, a casa de mi madre, allí en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y claro, llegué al salón y lo busqué, ¿no? Digo, a ver dónde lo tiene puesto. Y lo tenía puesto en el mueble bar este antiguo, ¿no? De caoba este que tienen todas las madres. Y le tenía puesto encima sus gafas de leer, un collarcito de estas de playa de caracolas y dos recibos de la luz.
Es útil.
Como es tan grande y tiene alas y tiene tal, digo, mamá, digo esto, dice, no, hijo, tal, no, es que lo he puesto esta mañana. Y digo, es mentira, o sea, tiene al caballo al lado, lo tiene cubierto con cositas suyas. Y, hombre, por supuesto, máximo respeto a ese premio, pero quiero decir que al final tú se lo regalas a tu madre con todo el cariño y tu madre te dice, sí, está muy bien, aquí lo tengo, pero aquí seguimos siendo los mismos y más te vale, ¿no?
Roberto Leal, un placer.
Nada, lo mismo, como siempre, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Roberto Leal, presentador de l'exitosíssim Passapalabra a Antena 3. Un segon, si us plau.
RAC 1. Jo sóc el foc, Edricami. Des de 1963, estufes, calderes i xemeneies de llenya i pèl·let per a un hivern més sostenible. Descobreix també la nova marca EK63, la qualitat Edricami en versió smart. Per a més informació, edricami.com.
T'imagines explorant una casa màgica amb la teva família? Descobreix el nou pack familiar de la Casa Batlló i gaudeix de la millor experiència immersiva de l'any a un preu reduït. Sales immersives, realitat virtual, quadres interactius i tota la màgia de Gaudí. Informa-te'n a casabatlló.cat i viu un dia inoblidable amb els teus.
Amb la L, distribuïdor líder en productes i serveis per l'espai de treball.
Lireco.
Inclou la Y, lliurament l'endemà a l'oficina o a casa.
Lireco.
Inclou la R, primeres marques en material d'oficina, tecnologia, seguretat laboral i molt més.
Lireco.
Inclou la C, assessors personals i especialitzats en solucions per al teu negoci.
Lireco.
Tot el que necessita el teu negoci està a lireco.es.
No sé què tenen aquests batalassos que t'atrapen.
Jordi, són les 10 del matí i estem a punt d'obrir.
Res, ara em prenc el te i d'aquí 5 minutets estic llest. Crec que avui pot ser un gran dia. Qui ho cantava, això?
Arriben els dies, Galeries. Sofàs i matalassos fins a un 40% de descompte. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
El 9 d'octubre, al Palau de la Música Catalana, gaudeix en concert de les millors bandes sonores dels superherois de Marvel i l'univers DC amb l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia.
Una batalla musical on repassarem la música de pel·lícules com Spider-Man, Batman, The Avengers, Wonder Woman, Hulk o Capità Amèrica, escrita per compositors com John Williams, Hans Zimmer o Danny Elfman.
Entrades ja a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Truca'ns al 93 362 23 29. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
El Pallars Sobirà t'espera. Deixa't sorprendre per la fauna salvatge envoltada de parcs naturals. Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure? La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 15 d'octubre Lucía Lacarra i Matthew Golding.
Les estrelles mundials de la dansa s'inspiren en la música i l'estètica dels anys 60. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural.
Entrades a lafactcultural.cat.
Explota, explota, m'explot!
Arriba a Barcelona, Hola Rafaela, espectacle homenatge a Rafaela Carrà. Dimecres 19 d'octubre, a les 9 del vespre, a la sala Luz de Gas. Ballarins i banda en directe. Compra la teva entrada a lacatifarroja.com.
Torna la fira més dolça de Catalunya.
El 8 i el 9 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
Des del tradicional torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
I obrirem els sentits a l'Aula del Gust amb tastos, demostracions de cuina, tallers gastronòmics i un espai per als més petits.
Quina torró experiència!
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Dolça no, dolcíssima.
Benvingut al King of. Ja vaig tenir una edat i ara faig el que em rota. Al King of, ja vaig tenir una edat i ara faig el que em rota, podràs utilitzar el teu temps per fer-ho absolutament tot o per no fer absolutament res. Prepara't per viure grans experiències gastronòmiques, com ara tastos de begudes que, igual que tu, milloren amb els anys. Cada persona té el seu moment i cada moment el seu creuer. Deixa't assessorar i reserva per 50 euros, amb un màxim del 10% de descompte i sense despeses de cancel·lació, el creuer fantàstic 2023 a Viatges al Fort Inglés. Consulta les condicions.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Hola, Polls.
Hola, què tal?
Mi fatal, com sempre.
Tots contractem una assegurança que ens cobreixi en cas de sinistre, però les assegurances de Santa Lucía ofereixen molts serveis i solucions tremendament útils per al nostre dia a dia. Amb l'assegurança de llar, per exemple, tens consultes jurídiques telefòniques il·limitades 24 hores als 365 dies de l'any per estar sempre ben assessorat i protegit. Consulta més cobertures i solucions al web i traieu-n'hi profit de debò. Santa Lucía, segurs de viure.
4 minuts i a les 12. Abans, un moment. Què vols dir, Bartolí?
I la seguretat de viure que ens dona tenir una persona com la Noemí Polls a prop nostre.
Uau! Wow. Això no s'ha
lligat tot.
I el Broc i la Mela treu llibre? També, també. El Broc i la Mela també.
Avui treu llibre, avui, a la Mela.
Bueno, jo no trec les llibreries. Avui arriba a totes les llibreries de Catalunya i d'Espanya, si jo me pierdo. La meva última novel·la, que estic molt content.
Bravo.
Gràcies.
Que va venir aquí al programa un dia a explicar de què anava i que tornarà al programa per explicar com va.
Sí, va, sí. Parlarem com vulguis.
I molts detalls del seu periple a Cuba.
Sí, va anar a Cuba, plena pandèmia. Era l'únic guiri que hi havia a Cuba.
Per buscar l'Orca.
Les petjades, la veu perduda de l'Orca.
Tu has vist Joaquín... És que quan m'ho ha dit, el Roberto Leal abans, que diu que parlat de Joaquín el Novato, tu ja ho has vist, això?
Sí, perquè això es va estrenar a 3Player.
Ah!
Aleshores, avui s'estrena Antena 3.
I què?
Bueno, és Bertín Osborne. Estàs a prop de Bertín Osborne, aquest que feia en una casa d'un famós...
Tu casa és la mia. Digues el títol, Ramon, tu que ho saps.
Tu casa és la mia.
Sí, que ahir fa l'entrevista com
molt... Que abans era en tu casa o en la mia.
Ahir va canviar el títol, sí.
Veus?
El mateix... cuina amb... El primer capítol és el David Muñoz, és el David Berxó, que aleshores li ensenya a fer un ou fregit perquè Joaquín no ha cuinat mai a la seva vida. I és això, és el mateix format, el que passa que Joaquín, diguéssim, que té un punt més modern, més modernet que el de Tino Osborne.
Sí. I fa riure o no?
És que a mi Joaquín no em fa gràcia, però ja, jo entenc que a la gent li fa gràcia.
Però una altra cosa, i necessita subtítols?
No, es pot veure, es pot veure.
No, perquè...
Sí, t'entenc. Té problemes, encara. És a dir, Joaquín no té una dicció perfecta i, evidentment, hi ha coses que... Però és que a mi no em fa gràcia, Joaquín. Però...
Ja, és una horeta.
Okay. Jo que volia parlar de Jorge Javier Vázquez i de Tamara Falcó.
Ah, veus? I ara què?
Quines coses.
Que resulta que eren molt amics i ara resulta que li va fotre una andanada l'altre dia.
Sí, és veritat. Perquè ella va fent discursos d'odi, segons JJ, que té una mica de raó, perquè contra els gais i contra els matrimonis homosexuals i aquestes coses. Perquè és que Tamara Falcó ha quedat com molt camuflat.
Ella és ultracatòlica.
Que és ultracatòlica i ultradreta i una cosa com molt rància.
Però
i...
és amiga del... Com es diu aquell, ara que no em surt? Aquell periodista tan famós que fa Lazos de Sangre.
Ui, l'Alzheimer.
Boris Ezaguirre. Aquest. Sí, són coses que no entenc jo, també. Estic totalment d'acord amb tu.
Però aquesta que no enteneu. L'amistat entre Tamara i Boris?
No, sí, perquè després resulta que el personatge és com molt...
No, també són molt amics Alaska i Boris. És a dir, si hi ha un tipus de persones que són amics,
Alaska
no per la ideologia.
Alaska no és igual que Tamara Falcó.
La ideologia d'Alaska tu te la saps?
Sí, però no és tan, no és tan com...
Ah, d'acord. Però que no són amics per la ideologia, són amics per una actitud, un estil de vida, un estat d'ànim.
Sí, però...
Sí, però a mi també. Si no tenen res en comú, però hi ha un estat d'ànim que els uneix.
Què, Bartolí? Farem algun tall o com sempre no fotrem ni
sí, nou? Mira, ja que parlàvem de passapalabra, amb la P, cop en fals, espifiada, pífia, la que ha fet Jordi Basté aquest matí, han començat la lectura de la premsa en diagonal.
La premsa en diagonal. Jordi de Planell, bon dia.
Bon dia.
En el Fanso, bon dia. En el Fanso, bon dia.
Bon dia.
Sergi, hauria d'haver dit en Alfonso. El dia incideix en la picabaralla dins de Junts per Catalunya el dia abans que arrenqui la consulta a la militància.
No t'entendia.
Perdó, també on he dit el dia, hauria d'haver dit als diaris.
Eres bastante inteligente, te felicito.
Bueno, fins aquí.
No m'esperàveu, això.
Ho has deixat molt bé.
Sí, estava molt nerviós.
La feina d'avui de 7 hores.
Que... He de dir que ho ha fet molt bé.
Soc un geni en cocció. Estic en procés.
Geni en cocció, és molt bo.
Julibert, Martí, Tomàs, Sánchez...